al vespre. Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Serveis informatius de Ràdio al Vendrell.
Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de Ràdio al Vendrell que corresponen a la jornada del dimecres, dia 15 de gener del 2025. Les notícies les fem possible a les vies de Sol Amarga Márquez, producció general i continguts tècnics i redactors de la casa, avui en un dia molt enfeinat. Escoltarem el Jordi Graell, que ens ha de parlar d'esports, i al final la previsió meteorològica. Fa fred, però potser no tant com ahir, o potser demà en farà una miqueta menys. Tot plegat ho condueix Llorenç Avinyó. Comencem amb el sumari de titulars.
Sumari de titulars.
Notícia transcendent que arriba de Roda de Barà, les obres de redimensionament del túnel de Roda, aquest que fa que estigui tallada la circulació amb el sud de Catalunya, estan al 70%. La setmana que ve posen les vies i el 3 de març els treballs han d'estar acabats. Hi hem anat i els ho explicarem en aquest edició dels serveis informatius. Després parlarem de la Via Augusta, perquè la plataforma Xarxa Vendrellenca vol dedicar tot aquest any a promoure aquestes restes romanes dins el terme del Vendrell i vol que siguin bé cultural d'interès local. Parlarem dels bombers del Vendrell, que ens explicaran que allò que està passant a Califòrnia podria passar tranquil·lament aquí. I finalment del 30è aniversari del Museu Déu del Vendrell. Esports i el temps acabaran d'arrodonir les notícies. Comencem pels trens i ho fem per explicar que les obres del túnel ferroviari de Roda de Barà estan ja al 70% de la seva execució. Ara s'està impermeabilitzant el túnel. La setmana que ve es posaran les vies i el dia 3 de març ha d'estar el treball acabat. Aleshores tocarà seguir treballant a la zona de l'estació de Sant Vicenç de Calders. En aquest reportatge escoltaran Luis Fernando Fernández, que és el cap d'infraestructures d'ADIF, el gestor d'infraestructures ferroviàries i el responsable directe de l'obra. Les obres que el gestor d'infraestructures ferroviàries, ADIF, executa al túnel de Roda de Barà estan avançades fins al 70%. La previsió és que la setmana que ve es posin les vies i que el 3 de març els treballs estiguin enllestits. Les feines afecten a 1,5 quilòmetres de via ferroviària i el túnel té una longitud superior als 400 metres. S'ha rebaixat el ferm de la via 1,5 metres. Això permetrà que els trens amb ample europeu puguin circular a una velocitat de més de 100 km per hora per aquest espai.
Pues actualmente hemos concluido ya las fases de rebaje, recrecido de hastiales, excavaciones, incluso solera de hormigón que ya la tenemos dispuesta y estamos en la fase de impermeabilización del túnel, bastante avanzada. Y la semana que viene empezaremos a la ejecución de la vía en placa, la vía en hormigón, que es la última fase y ejecución también de catenaria, que es la última fase de las obras para la reapertura del tráfico ferroviario. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, es un túnel que tiene 150 años y se ha hecho un reacondicionamiento del túnel, hemos conseguido adecuarlo, impermeabilizarlo, mejorar la superestructura, mejorar la fiabilidad de las instalaciones y asimismo hemos ampliado el gálibo, que es la capacidad de paso, la capacidad de paso de dimensiones que tiene en este caso las mercancías y bueno, los trenes, mercancías, viajeros en su paso por el túnel, lo que nos permite una mayor capacidad de transporte.
Les obres d'aquest tram ferroviari permetran garantir la millora del servei.
Pues nos permite adaptarnos a estándares europeos y al gálibo GC europeo, que es uno de los mayores gálibos para transporte de mercancías. Y es el gálibo además adecuado para autopista ferroviaria, que es una puerta al transporte a mejorar sobre todo el transporte de mercancías en cuanto a capacidad de transporte.
La reforma del túnel de Roda és l'obra més important de la connexió ferroviària amb el sud de Tarragona. Queden per realitzar altres treballs a tota la línia, com els de l'estació de Sant Vicenç de Calders, que avançaran més ràpidament un cop el túnel quedi definitivament acabat. Parlem d'allò que els francesos en diuen chemin de fer, camins de ferro, que són els ferrocarrils, i ara parlem d'un altre carril, molt més antic que no pas els ferroviaris, que és la Via Augusta. I és que la plataforma Xarxa Vendrellenca vol que el tram de la Via Augusta del Vendrell sigui declarat bé cultural d'interès local. La xarxa dedicarà aquest any a fer la reivindicació i amb aquest objectiu, entre d'altres coses, ha creat un logotip especial que constarà amb tota la seva documentació. En aquesta informació tindrem l'oportunitat d'escoltar Antonio García de la xarxa Vendrellenca explicant-nos en què consisteix aquesta campanya i David Salvador, que també forma part de la xarxa, parlant-nos específicament del logotip i de la importància d'allò que es vol fer d'ara i endavant. La xarxa vendrellenca dedicarà aquest any a reivindicar la importància històrica i patrimonial del tram de la Via Augusta del Vendrell. Un dels objectius de la iniciativa és que aquesta via romana sigui declarada per l'Ajuntament bé cultural d'interès local, però la proposta no queda aquí.
Para que l'Ajuntament de Vendrell convierta en bien de interés local el tramo de Via Augusta de Vendrell, que es un elemento que tiene más de 2000 años de historia, y por este motivo en los próximos meses llevaremos una serie de iniciativas que harán seguimiento de las que ya se hicieron en su día por parte de otras entidades del municipio y que tienen ese fondo final de convertir inicialmente el tramo de Vía Augusta del Vendrell en un bien de interés local y que a lo largo del tiempo iremos trabajando. También es cierto que una vez consigamos este primer objetivo, el objetivo no termina aquí. El trabajo de la Federación empieza por convertir el tramo de Vía Augusta en bien de interés local, pero el fondo de la cuestión es convertir este tramo en un bien de interés nacional.
Per reforçar la campanya de preservació de la Via Augusta, la plataforma d'entitats ha publicat un logotip específic.
Hem dissenyat un logotip que acompanyarà tots els documents i les comunicacions de la Federació. Aquest logotip té tots els elements identificatius de la Via Augusta, del camí ral, i a més hem afegit un text en llatí que traduït és la via de l'eternitat i la memòria. Què significa això? Significa que no només la Via Augusta és un tram de comunicació terrestre entre territoris, sinó que a més hi ha un vincle etern amb el passat i amb la memòria de les civilitzacions que han utilitzat aquesta via durant més de 2.000 anys d'història. Hem d'insistir que el patrimoni històric s'ha de protegir, s'ha de conservar, i és una manera de portar el nostre granet de sorra a iniciatives del passat.
La Via Augusta és un dels pocs elements patrimonials de l'època romana que hi ha al terme municipal del Vendrell. Ahir parlàvem en aquest informatiu de les gairebé 2.000 sortides dels bombers del Parc de Bombers del Vendrell fetes al llarg de l'any 2024. La conversa va donar per més i és específicament interessant allò que escoltarem ara, perquè la zona del Baix Penedès i la Costa Daurada en general tenen moltes similituds amb Califòrnia, als Estats Units, cosa que fa pensar que els focs que s'estan patint aquests dies en aquella part del món es podrien donar també aquí. El clima, la geografia, les urbanitzacions properes a grans masses forestals són algun dels punts en comú. Per saber si hi ha perill de tenir un desastre com aquest, hem tingut l'oportunitat de parlar també amb el Joan Borràs, que és el cap del Parc de Bombers del Vendrell, en aquesta informació del Marc Dalmau.
El mateix clima, també tenim períodes llargs de sequera, ventades, la geografia, i hem construït urbanitzacions ben a prop de boscos. Tot això són factors molt similars als que tenen a Califòrnia i, per tant, uns grans incendis es podrien reproduir aquí. Tot i això, el cap del Parc de Bombers del Vendrell, Joan Borràs, assegura que no cal que ens alarmem.
I entendre que poder els episodis, degut al nostre context geogràfic, doncs no poden, poden no tenir la violència o la virulència que tenen en aquests territoris que, degut a la seva ubicació i al seu entorn geogràfic, doncs estan poder més condicionats a aquestes qüestions.
Un punt a favor que tenim aquí és el tipus de construcció majoritari.
Altra cosa molt important també és la tipologia constructiva de lo que seria el que hem trobat a Califòrnia, no? Que són edificacions que són molt menys resistents als incendis, degut als materials que intervenen en la seva construcció, i evidentment aquí tenim d'alguna manera una tipologia constructiva que és molt més robusta, molt més resistent i molt més garantista.
Tot i això, en cas d'un gran incendi, els efectius de bombers han de prioritzar salvar vides i béns, i això pot fer que hagin de descuidar les flames.
Si no podem atendre l'incendi forestal a la vegada es fa més gran i impacta contra més zones interurbanes o interfície urbana forestal, i és aquest peix que es mossega la cua que moltes vegades fa que entrem en crisi i que ens sigui complicat gestionar aquest tipus d'actuacions. Sense ser Califòrnia sí que poden acabar passant situacions d'aquestes, i de fet ja se n'han donat.
Per sort no és massa probable que ens afecti un foc d'aquestes dimensions, però cal estar ben preparats i previnguts per si acaba passant.
I ara busquem l'àmbit cultural. Ho fem per mirar directament cap a un equipament rellevant que ja fa 30 anys que forma part de la vida dels vendrellencs. I és que el 29 d'abril del 1995 va obrir les seves portes per primera vegada al Museu Déu. Han passat 3 dècades, 30 anys, i per celebrar-ho s'han organitzat diversos actes pensats per seguir fomentant l'estreta vinculació del museu amb la vida social i cultural del Vendrell. A més, també es recordarà totes les persones, que són unes quantes, que format part d'aquesta instal·lació, començant pel donant Antoni Deufont. És una informació també del Mar del Mau, dins la qual escoltaran la directora del museu, Núria Payan, i també la regidora de Cultura del Vendrell, Sílvia Baquera.
Al mateix clima també tenim períodes llargs de sequera, ventades, la geografia, i hem construït urbanitzacions ben a prop de boscos. Tot això són factors molt similars als que tenen a Califòrnia i, per tant, uns grans incendis es podrien reproduir aquí. Tot i això, el cap del Parc de Bombers del Vendrell, Joan Borràs, assegura que no cal que ens alarmem.
I entendre que poder els episodis, degut al nostre context geogràfic, doncs poden no tenir la violència o la virulència que tenen en aquests territoris que, degut a la seva ubicació i al seu entorn geogràfic, doncs estan poder més condicionats a aquestes qüestions.
Un punt a favor. Un dels principals objectius d'aquesta celebració és la promoció de la important col·lecció d'art català dels segles XIX i XX. Són actes pensats per a que el públic de totes les edats hi participi. A l'organització els fa especial il·lusió perquè en aquesta celebració sí que poden organitzar actes. Ho explica Núria Payan, directora del Museu Déu.
Quan vam fer els 25 anys ho vam fer a porta tancada per la pandèmia. I ens va quedar, no?, aquella coseta de dir, ho hem celebrat per xarxes, la gent ens va respondre, però la celebració no l'hem fet. Doncs faltaven 5 anys més, hem arribat als 5 anys més, tenim 30 anys i volem fer tot un seguit d'activitats durant tot l'any. No?
El Museu Déu forma part del mapa social i cultural del Vendrell, com destaca la regidora de Cultura i Patrimoni, Sílvia Baquero.
El Museu Déu ha aconseguit en aquests 30 anys formar part, com dic, de la vida del nostre municipi de forma molt activa. És un museu obert, és un museu molt plural, és un museu divers. No només és important per allò que s'exposa, sinó per les persones que formen i que utilitzen les seves instal·lacions.
El 30è aniversari pivotarà sobre dues grans exposicions temporals. La primera arriba aquest mes de març, ja que també es vol vincular als actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora. En aquesta exposició es podran veure obres de Luisa Granero, una de les dues dones d'entre tots els artistes de la col·lecció del museu.
I això és normal. Si visiteu els museus, la majoria de museus són homes artistes, no? Perquè la societat del moment reflectia d'aquesta manera, i nosaltres, el Senyor Déu, doncs, no?, sorprenentment, va col·leccionar peces de dues artistes, en Granero i l'Olga Sakharov. Llavors, doncs, la idea és promoure una de les nostres artistes, la Lluïsa Granero, i portarem peces de col·leccionistes particulars, vull dir que moltes d'elles no s'han vist mai.
En la segona exposició, que serà el mes d'octubre, es promocionarà l'art vendrellenc amb l'obra de Joaquim Urgell Carques.
Si el museu vol promocionar els seus artistes, també vol promocionar l'art vendrellenc, no? Vull dir, sempre tenint en compte que el Museu Déu és de tots i és del Vendrell.
A banda, hi haurà xerrades, maridatges, dansa o música i la tradicional exposició infantil I tu què pintes, en què un any més el museu es desplaçarà a les escoles del Vendrell per explicar les obres d'artistes com Picasso, Klee, Kandinsky, Van Gogh o Sunyer.
Bueno, i ara tornem a una cosa que té a veure amb una notícia que explicàvem als serveis informatius ahir. I és que aquest dimarts el Consell Comarcal havia anunciat, i ho vam explicar en aquestes notícies, en roda de premsa, que augmentarà 3.000 euros l'any el sou de gairebé el 50% de la plantilla. Els treballadors beneficiats per aquest increment seran els de la categoria A2. La Junta de Personal Funcionari i les delegades de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès han anunciat que la representació del personal de l'administració no ha estat informada del motiu de la roda de premsa i que resten a l'espera, encara que siguin convocats a una mesa de negociació. Fins que la Junta no tingui una resposta en ferm per part del Consell que es pugui sotmetre després a votació d'una assemblea, el personal treballador continuarà amb les mobilitzacions. La pròxima concentració serà el proper dijous, dia 16 de gener.
Esports amb Jordi Graell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol sala i ho fem amb derrota del Club Futbol Sala Vendrell per 4-5 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra el Futsal Pax, en un partit que, bé, malauradament, doncs es va tornar una mica a repetir la història del que ja anem arrossegant tota la temporada, un Vendrell que no va fer mal partit, que doncs s'avança al marcador, que fa una molt bona primera part, se'n va potser només 3-1, que potser doncs pels mèrits fets, doncs potser els de Miqui haurien pogut marxar amb algun gol més, i a la segona part doncs el Pax que va aconseguir donar la volta, tot i que el Vendrell havia tornat a posar-se per tant amb el 4-3, però els últims minuts, doncs, fruit del joc sense porter, doncs feien, bé, en cas de porter jugador, doncs aconseguien remuntar amb dos gols consecutius, i d'aquesta manera, doncs, de nou, doncs, els punts que volaven del Pavelló Municipal. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs, com sempre, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, aquella dita d'any nou, vida nova, sembla que al moment doncs, no us afecta, no?
Pues no, la veritat és que no, ja ho vaig parlar una miqueta amb el teu company al final del partit i el dia de la marmota, o sigui, dilluns ho parlàvem a l'entreno, no? Que és que si els partits en comptes de durar 40 minuts ni duréssim 20, duréssim només la primera part, estaríem mitat alta de la taula, saps? Si estaríem 5 o 600. No sé, és algo que portem arrossegant tot l'any, que té difícil solució, perquè al final a mi em sembla que és una cosa molt mental, és una cosa que entren després quan a la mínima, i l'única manera que jo veig de que això se pugui mig arreglar és aconseguir que un partit no passi. Aleshores, quan aconseguim que un partit no passi, doncs potser guanyem amb confiança i aconseguim que això es repetissi, però mentrestant, doncs és que serà molt complicat guanyar partits si ens acabem tirant així. Aquest partit semblava que sí, semblava que havíem trencat del malefici, perquè doncs, anem 3-1, com tu molt bé dius, ens empaten a 3, fem el 4-3, semblem que callen, que potser sí, saps? Però aleshores apareix el joc de 5, on defensem malament, no, lo següent, i pues amb 4 jugades de joc de 5 nos fan 2 gols, nos remunten el partit i ens tornem a quedar amb la caet.
A més, un altre cop una llasta, no? Perquè a més doncs, era un partit que havíeu treballat, que de fet ells al principi us intenten sorprendre amb la defensa en zona, però ràpidament la treuen perquè doncs aconsegueu fer el primer gol i després, bé, doncs malauradament doncs, hi ha aquesta acció de, bueno, aquestes dues accions al final, no? Que doncs potser, no sé si la falta de costum, no? D'aquest any, que no arribava potser els partits al final ajustats i amb el joc de 5 doncs ho sorprenen, no?
No sé, treballar ho havíem treballat, algun dia ho havíem defensat, ho havíem defensat força bé, de fet, però de repent El dia que més ho necessitem ara en aquest cas, pues, pues no en surt, no, no en surt i ens costa molt car, sí. El motiu, no ho sé, perquè és que a part, tal com jo proposo les defenses, segons com no faci un gol, hi ha un culpable perquè cada un té una feina en concret a fer. Depèn d'on estigui la pilota, cada jugador, cada un dels quatre jugadors té una feina concreta a fer. I no direm no, perquè no falta assenyalar ningú, però la persona que queda assenyalada en aquest cas és un jugador amb el que tinc una confiança absoluta, un dels nostres millors defensors tàcticament. Així que és que simplement que les coses no tenen que sortir i no nos surten, i fins que no aconseguim que això surti, pues estarem mermats mentalment i seguiran passant aquestes coses possiblement. Nosaltres intentem treballar això, intentem treballar la mentalitat. Dilluns vam tornar a parlar molt sobre el tema, sobre com podem millorar perquè això no passi i a veure si acaba passant, però és que és difícil. Per mi és difícil i és molest perquè si al final el problema és que no sabem atacar d'una manera en concret, no sabem defensar d'una manera en concret, però és que el que passa és que som dos equips, som Dr. Jekyll i Mr. Hyde, i aleshores pues és difícil saber exactament com ho podem treure endavant. Jo crec que l'única manera que hi ha és guanyar confiança, i per guanyar confiança pues necessitem anar en un partit amb el que anem guanyant i que no ens remontin.
Per buscar doncs alguna cosa positiva, doncs destacar doncs tot el paper del Yahya, no? Que doncs és un jugador que era tot just, no?, el segon partit que anava convocat, i que doncs fa els gols que fa, que no són gens fàcils, i que per tant doncs és un jugador que bé, doncs ha demostrat doncs que doncs també pot aportar, no?
No, això ho sabíem segur, que el Yahya seria un jugador que ens aportaria moltíssim, era una cosa que estàvem convençuts. Al final és un jugador que està jugant aquest any a Platense a una categoria per sobre, que és un jugador que demostra, al primer entreno ja vam veure que era un jugador que de futbol sol en té molt, i estem convençuts de que ens ajudarà. A veure si també la seva experiència, que és un jugador veterà, i que un jugador més veterà a la plantilla, pues també ens ajuda a lo que realment necessitem, que és a poder tancar partits. Perquè obrir-los ja sabem que els sabem obrir i que competim a taco a les primeres parts, exceptuant un o dos partits. Ara la qüestió és tancar-los.
Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà de nou a casa, en aquest cas diumenge a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Nàstic, que és un equip que doncs arribarà amb la moral pels núvols, perquè arriba de guanyar la pista del líder, un equip que encara no havia perdut cap partit, doncs veia com el Nàstic li guanyava la seva pista, i per tant doncs això ja demostra la dificultat d'aquest partit, no? Però bé, al final és una mica el que comentaves també després del partit, no? Al final, doncs, si vosaltres doncs podeu mantenir el tipus durant els 40 minuts, doncs és un partit que es pot lluitar, no?
Sí, és que al final estem en un moment ja en què més que jugar contra altres equips, juguem contra altres mateixos, o sigui, sí, és veritat que venen de fer un gran partit a Cornudella, també és veritat que l'anterior perden contra Vila-rodona. La veritat és que els resultats últimament a la Lliga està demostrant que el que ja és molta igualtat, que qualsevol pot guanyar qualsevol, i pues esperem que la setmana que ve pues el Vendrell pugui guanyar el Nàstic, no? Que és el que volem, perquè escapar, primer perquè crec que ens ho mereixem, i segons perquè crec que ens farà molt bé.
Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta derrota contra el Pax, i ara quan hem centrat en aquest proper partit a casa, que serà, com dèiem, aquest diumenge a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Nàstic de Tarragona. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb derrota de l'Espai Cilira Vendrellenca per 7-3 aquest diumenge a la pista del Serralenc, en un partit on els vendrellencs doncs ja veien com el partit es complicava a la primera part amb un 5-0 en contra, i després, tot i que van intentar doncs reenganxar-se al partit, doncs ja no va ser possible, i per tant doncs van encaixar una nova derrota. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim l'Albert Gené. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs el fet d'anar ja 5-0 al descans, us imagino que ja va complicar-ho tot plegat, no?
Sí, la veritat que els primers minuts de la primera part vam sortir bé, vam jugar bé, vam crear moltes ocasions, però al final, els 7-8 minuts que vam desconnectar la primera part, al final ens vam passar factura, i és quan ens vam posar, com tu dius, 5-0 avall. A la segona part vam intentar el màxim esforç, intentar remuntar, apropar-nos el màxim, ni que fos, final també teníem dos baixes dels dos màxims golejadors de l'equip, que vulguis que no, doncs també ens costava més arribar a porteria, la veritat.
També no sé si va pesar el fet de la derrota anterior, no?, contra el Salou, que havia sigut força dura, i això doncs també doncs, potser us va restar una mica de moral.
Bueno, la veritat que el partit del Salou sabíem que seria un partit molt difícil, sabíem que a part no comptàvem amb gaires jugadors, amb les dates que eren i tot, i bueno, no, al final vam anar a Serral, nosaltres sempre amb la mentalitat de que arribava la victòria, i bueno, a la primera part doncs, bueno, es va esborrar una mica aquest pensament, però bueno, vam lluitar-ho tot el que vam poder.
Ara imagino que l'objectiu dels pròxims partits és això, no? Intentar recuperar les bones sensacions que heu acabat l'any passat i intentar doncs, que els partits doncs, s'ajustin una mica més, no?
Sí, sí, o sigui, ara estem acabar la primera volta, encara queden 2-3 partits, estem intentant també tancar alguna incorporació nova, intentar una mica, perquè al final hem tingut un parell de baixes, llavors intentar tornar a tenir l'equip amb tots els jugadors, que tothom estigui bé físicament, que també és l'objectiu per aquest 2025, i bueno, doncs fer una segona volta molt millor que la primera.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte, 4:45 de la tarda, el Pollo Àngel Guimarà contra el Morell, que és un equip que és el tercer màxim golejador de la Lliga, per tant, doncs ja dona fe que serà un rival també complicat, i per tant, bé, doncs això us obligarà també doncs, a fer doncs, un esforç defensiu i intentar doncs, no repetir doncs, les errades dels últims partits. No?
Sí, sí, o sigui, és bàsicament això. O sigui, al final, una bona defensa treu bons resultats i és el que estem entrenant, és el que hem de seguir entrenant i millorar, que al final és aquí on es veuen els partits, on es trenquen els partits, a la defensa.
Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltes gràcies
a tu. Albert Gené, capità de l'Espai Cilira Vendrellenca, fent una mica de valoració d'aquesta derrota per 7-3 a la pista del Serralenc, i ara com dèiem centrats en aquest partit dissabte a casa, 4:45 de la tarda, el Pollo Àngel Guimarà contra el Morell.
El temps amb Marc Rodero.
Recte final de l'informatiu. Avui també hem despertat en un dia fred, probablement a les hores centrals. Les temperatures s'assemblen a les d'ahir. Tenim l'esperança que vagin una miqueta a l'alça. De tot això que tenim i del que ens esperen parlem amb el Marc Rodero. Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a
tothom. Un dia bastant semblant al d'ahir, sobretot pel que fa a les temperatures baixes, no?
Sí, correcte, és un cop ja pegat, tot i que avui les mínimes han baixat una miqueta més, de forma més decidida respecte a les d'ahir. Ahir teníem 0 graus al Vendrell, avui hem tingut 1,6 per sota, 4 graus negatius, arrodonint, a la Bisbal del Penedès, i fora d'aquestes localitats on ha destacat més aquesta temperatura, la majoria d'observatoris, exceptuant la mateixa línia de la costa, Calafell, Cunit, la majoria han quedat per sota del llindar dels 0 graus. Tot plegat avui amb una jornada marcada per l'estabilitat, amb aquestes bandes de núvols els que tenim a hores d'ara i que han de ser presents el que resta de jornada. I pel que fa a la situació marítima, també en conjunt tranquil·la a tots els quadrats costaners de la comarca. Canvis.
Arriben canvis?
No gaire significatius, però sí que és cert que hi ha una petita entrada de vents de component marítim, això afavorirà que en principi a partir de demà migdia i tarda els núvols vagin en augment i fins i tot no descartem que puguem tindre algunes precipitacions en conjunt, perquè els models ens indiquen que seria les comarques del nord-est les que tindrien més possibilitat de pluja, però tot i així no descartem que puguin arribar al Baix Penedès. Per tant, demà al matí encara sol, però ja veurem que la cosa està complicant una miqueta més i a partir de migdia i tarda els núvols seran molt més compactes i no descartem que puguin caure algunes pluges en conjunt, no gaire destacables, no gaire importants, però sí que hi ha aquest canvi de tendència que serà vist i no vist perquè només es durarà, Llorenç, la jornada de demà.
I si entren vents marítims vol dir que les temperatures remuntaran una mica?
Bueno, és una situació no tan freda, una situació més humida, i per tant la situació ha de canviar una mica. Sí que és cert que hi ha un petit repunt en les temperatures. No és que pugin de forma destacable, perquè hem de combinar que d'una banda sí, són vents més aviat humits, però d'altra banda tindrem més núvols, i per tant la cosa es quedarà, si fa no fa, com el que tenim avui.
Doncs bueno, demà en tornem a parlar, a veure si és veritat, i encara que siguin quatre, que caiguin gotes.
Molt bé.
Rodero, gràcies.
Fins demà, bona
tarda. Fins demà, bona tarda. I d'aquesta manera, nosaltres arribem al final d'aquesta edició de les notícies. Gràcies per la seva companyia i confiança. Tornem en pròximes edicions dels serveis informatius. Això és tot. Bona tarda.
Bon dia, són les dues.